L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, dejuni de notícies. Diu la psicòloga Anna Romeu que en moments com els que estem vivint amb tensions polítiques, guerres que semblen llunyanes però que ens arriben a través de les pantalles i les ones, canvis econòmics i una sensació general d'inestabilitat, moltes persones experimenten una emoció compartida, la incertesa. Diversos estudis en psicologia del trauma mostren que l'exposició constant a notícies alarmants pot activar respostes d'estrès similars a les de les persones que han viscut esdeveniments traumàtics de manera directa o també pot provocar símptomes d'ansietat i d'estrès. Segons Anna Romeu, la gent comença a patir i tenir por del que vindrà amb la feina, l'habitatge, els preus. I ella s'ho troba a la consulta, ara ens ho explicarà, i per això recomana intentar fer una anàlisi personal. Cadascú és un món. Veure qui ets, què et va bé i no exposar-se, diu ella, massa ni estar tot el dia connectat a les notícies. Avui hem titulat aquest programa Dejuni de Notícies amb el benentès que, com no pot ser d'una altra manera, defensem la informació amb rigor, més necessària que mai, i, per tant, evitar la desinformació. És cert que l'accés d'informació de vegades provoca desinformació, però al mateix temps volem trencar una llança a favor de la pausa, del silenci, de no estar tot el dia connectats des del punt de vista psicològic i emocional per cuidar la nostra salut mental. Ens acompanyen, com dèiem, Antoni Calvo, psicòleg, director de la Fundació Galatea. Antoni, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies per convidar-nos.
Gràcies, Guillermo Mattioli, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, psicòleg. Guillermo, benvingut, ben retrobat.
Oh, encara, gràcies.
Degà, encara, eh? Encara, o sigui, ara, encara. Ja, just en la recta final es troba.
A la recta final, efectivament.
Fins al 19 de maig?
El 19 de maig es proclamarà la candidatura guanyadora, i el 17 de juny jo entrego el testimoni.
Bueno, o sigui, és qüestió de dies, setmanes, eh?
Setmanes,
pràcticament.
Setmanes.
I què tal? I com està?
Doncs passa de tot. D'una banda estic trist, naturalment. Han estat 8 anys molt, molt atòmics. I d'altra banda penso que ja em toca, després de 50 i molts anys de professió, ja em toca. Estic una mica cansat, la veritat. I sento moltes ganes de veure com continua la història. I sé que la candidatura que em continuarà i la gana que em continuarà, que és l'actual vicedegana, la Dolors Líria, ho farà molt bé. Ho farà molt bé, molt bé.
Bé, doncs, Guillermo, molta sort en aquesta nova etapa. Uh-huh. L'esperem ja no com a degà, però sí com a Guillermo Mattioli, a l'ofici de viure.
Sí.
Sempre que vulgui, ja sap que és casa seva. Gràcies.
A tu, Gaspar.
Gràcies també a l'Anna Romeu, que ens acompanya avui de manera telemàtica, que es troba pràcticament a Castelló. Anna, ben retrobada.
Hola, molt contenta de ser aquí, amb vosaltres.
L'Anna és el punt de partida d'aquest programa, perquè d'on sorgeix aquesta inquietud i aquest una mica avís que fas pel que fa a l'ús responsable de la informació i els efectes psicològics que pot tenir la situació actual, sobretot a nivell internacional, per la nostra salut mental?
Això va venir de l'observació i de converses molt seguides que vaig tenir, sobretot des de l'inici de la guerra de l'Iran. Això ja ho havia vist anteriorment amb les guerres d'Iraq, d'Ucrània, bueno, ja s'havia vist, no?, amb tot el que està passant últimament, però des de l'inici de la guerra de l'Iran sí que jo, almenys personalment, he observat en consulta que arriba més gent molt més inquieta, molt més preocupada, que necessiten començar moltes vegades les seves sessions, que no tenen res a veure amb el clima social, però necessiten començar expressant, doncs, això, les seves pors, les seves incerteses, els seus malestars, que necessiten parlar d'això, no? I observo que hi ha una sobreexposició que està produint canvis i maneres de fer i de converses que són importants per a les persones, no? I d'aquí va venir la idea, doncs, d'escriure sobre el tema de protegir-se, de què podem fer, de què no podem fer, què ens va bé i què no.
Sí, i precisament per això volem dedicar-hi aquest programa, per tal d'oferir eines a les persones que se sentin identificades amb el que ens està explicant ja d'entrada l'Anna Romeu. Aleshores, quins efectes, quines conseqüències psicològiques i emocionals veus en aquestes persones?
Una mica és el que he explicat a l'article, no? I que estaves tu mencionant a la introducció. Veig por i incertesa. Diria que són les emocions principals que s'observen a la majoria de persones que necessiten parlar-ne. Por perquè no saben fins a quin punt els afectarà directament, per si arribarà fins aquí. A mida, des que va començar tot aquest últim episodi, doncs Espanya s'ha vist implicada d'una forma especial, no?, amb la posició del govern espanyol. Clar, tot això té repercussions en la vida diària de les persones. Sembla que no, però ens afecta des de la pujada de preus fins al no saber si podrem seguir amb la nostra vida com fins ara o si algun dia ens passarà alguna altra cosa. Llavors, aquesta por pel futur i la incertesa que ve de la sensació de no control, que al final el que necessitem per estar tranquils és sentir que controlem, encara que sigui fals. El que està passant ara és que la gent comença a sentir que no controla i no pot fer planificacions futures. I això diria que és la principal afectació. I després, per altra banda, hi ha tota aquesta exposició mediàtica amb imatges, amb una sèrie d'idees que fa, és veritat, que algunes persones tinguin com experimentacions traumàtiques, com si haguessin viscut una situació de guerra sense haver-hi estat mai, no? Simplement pel fet de visionar-ho durant molt de temps, molt seguit.
Jo, en aquestes persones i en d'altres, jo personalment els recomanaria el dejuni de notícies. No sé si tu ho faries teu, Anna Romeu.
Sí, és fantàstic, em sembla. Si no el dejuni, com a mínim l'exposició programada, pensada, conscient, una exposició molt conscient. Per això dic que un s'ha de conèixer, s'ha de saber identificar quines són les seves dificultats o com li està afectant les coses que veu, i ha de prendre decisions al respecte. De fet, és una manera de començar a tenir un cert control sobre tu, no? Sí. I això és el que diem que necessitem.
Antoni Calvo.
Aviam, està molt bé. Estic 100% d'acord amb el que expliquen a l'article l'Anna Romeu i el que ens acaba d'explicar. De totes maneres, a mi m'agradaria també, a part del seu plantejament, afegir el responsable de l'emissió de les notícies. O sigui, allò de l'emissor, el receptor i el context. I en aquest sentit, no sé si això generarà una certa polèmica, però a mi m'agradaria que també apel·lar a la responsabilitat dels que se n'encarreguen de donar les notícies. Els periodistes, avui hi ha periodistes de molt tipus, no solament els que treballen en els mitjans de comunicació, avui tothom pot ser un periodista en la xarxa, i també dels amos dels grups, diguéssim, d'opinió, per dir-ho així, que cadascun és fill del seu pare i de la seva mare, i hi ha moltes vegades interessos molt concrets que fan que la notícia o les notícies siguin tendencioses. Aleshores, jo crec que si simplement apel·lem a la necessitat de l'autoprotecció, de la no exposició, que és el que diu l'Anna, i que ens sembla bé, el tema de l'autoconeixement, que ens sembla absolutament determinant, és a dir, jo em conec, sé com estic avui, sé què em passa en a mi, i ara ho personalitzo quan veig determinades imatges d'infants en situacions de guerra, doncs em copsen especialment, doncs ho haig de vigilar com ho faig tot això. Però també hi ha aquesta altra part que dic que té a veure amb aquells que donen les notícies. Jo crec que hem d'apel·lar a la responsabilitat i un concepte que crec que està a la baixa, però per mi és molt important, que és l'ètica.
Guillermo Mattioli.
Doncs jo absolutament d'acord. És a dir, aquest fenomen, aquest bombardeig evidentment existeix i no és només de notícies, també és d'antinotícies. És d'estímuls que entre més veritables o més absolutament increïbles no paren. És un ritme vertiginós, atroç, en una música també generadora de por, d'incertesa, de confusió, en el fons de paranoia. I jo em pregunto, a qui beneficia això?
perquè que la informació ha estat sempre un arma de guerra o un arma de la política, un arma, bàsicament, no només un reflex de les coses que passen, sinó també un instrument al servei del poder, en aquest moment a qui beneficia? Clarament, com diu el Toni, hi ha grups interessats en vendre notícies, i les notícies males venen molt més que les bones, ja ho sabem des de les cavernes. Però jo penso que sent ser tot això, aquí hi ha un beneficiari a la vista, de fet, que és un programa polític que ha arribat a la conclusió de que la democràcia no li convé. Sempre hi ha hagut ricos i pobres, lluita de classes, nobles i classe treballadora. Ara, en aquest moment, tot això que ha existit sempre agafa un que tampoc és nou, de fet, un nou axis, que és el de democràcia o concentració del poder. I clar, el vertigen informatiu, les fake news, la manipulació molt potenciada ara gràcies a la tecnologia. Bueno, no sé si heu llegit el manifest de Palantir, el de la República Tecnològica. Aquí ho diu claríssim. No necessitem ciutadans de la democràcia que pensen, que debaten de fets, que no, i no que es deixen embadalir per discursos o argumentacions purament metafòriques, sinó gent que debat fets o definicions de fets. El ciutadà de la democràcia no és el ciutadà que volen els partidaris de la concentració del poder. Volen un ciutadà amoïnat, emparanoiat, confús i anestesiat. O alternativament una cosa i l'altra.
Que estaríem d'acord, Guillermo Mattioli, que aquesta pot ser una conseqüència del consum excessiu d'informació, depenent també dels mitjans, evidentment, que escoltem o que veiem o llegim.
Sí, sí, absolutament. Però és una conseqüència que respon a un interès. A un interès d'índole política, d'índole antidemocràtica. A mi m'ha agradat molt les referències que ha dit l'Anna sobre la situació d'Espanya i a més perquè, efectivament, a més d'una dimensió d'autodefensa psicològica, que és molt necessària, imprescindible, perquè jo sento que el meu esperit crític està en perill davant d'aquest allau, hi ha una dimensió política, que és la de quin món volem, en quin món vivim i quin és el món que volen els que ens allauen, no sé si és que no deixen anar aquest allau de notícies confuses, falses, agressives, conspiranoiques.
Sí, val a dir que no és el cas de l'emissora on ens trobem, eh? Cal recordar que ens trobem una emissora pública de Catalunya i en què aquí
si
la informació...
Si fos així, jo no podria estar aquí dient això, no m'haguéssiu convidat.
Totalment. En tot cas, dic que, bé, com que estem sobretot remarcant els aspectes psicològics de l'allau de notícies, del que està passant en aquests moments i una mica com protegir-nos les persones que creiem que podem ser o poden ser més vulnerables a aquest tipus de notícies, amb el benentès que, tal com s'ha dit aquí, com deia en Guillermo, les bones notícies no són notícia, i, per tant, ja se sap que sempre la informació emfasitza tot allò negatiu. Què és el que passa? Que és que es va fent gran allò negatiu com una bola de neu, Anna Romeu, en la persona que està tot el dia enganxada a les notícies, no? I per tant, clar, pot ser que es llevi amb una mica d'optimisme, amb una mica d'esperança, però esclar, si s'enganxa molts minuts a les notícies, és molt difícil mantenir, Anna, aquest optimisme i l'esperança, oi?
Sí, és difícil. És molt interessant el que estan dient tant el Guillermo com l'Antoni. Crec que hi ha diferents nivells, no?, d'anàlisi en tota aquesta situació. La que hem iniciat, que és l'anàlisi més personal, individual, de la persona que es fa responsable de si mateixa, que és el que estem parlant ara, va molt unida al segon nivell, que és el que ha comentat l'Antoni, de la responsabilitat social més immediata dels mitjans de comunicació que t'envolten, no? Jo crec que hem de jugar sobretot amb aquests dos factors perquè són els que més controlem a nivell personal i a nivell d'autoprotecció. El que deia, no? Tu saps què penses i com ets i què et va bé i què no et va bé, o com a mínim ho hauries de saber. I a partir d'aquí saps que tens una sèrie de mitjans de comunicació que t'ofereixen informació, que com dèiem fins ara i com han dit molt bé els meus dos companys, doncs estan molt, molt, molt focalitzats en les seves idees, en la seva línia editorial, en la seva manera d'exposar les notícies, doncs fes una primera tria, jo crec, que és un acte de responsabilitat, fer una primera tria de què és el que tu necessites saber, més o menys fins a quin nivell i a través de quins mitjans et va bé o tu necessites informar-te, no? I a partir d'aquí, tot el demés ha de ser protegir-se, perquè saps que és el que et farà mal. L'exposició té a veure amb què mires o què escoltes i amb quina freqüència.
No, no, i també a quin comunicador, per exemple, ja que ens trobem a la ràdio, quins realitzadors de ràdio escoltes, per exemple, sí, perquè n'hi ha que cada dia sembla que retransmetin l'apocalipsi. Tu els escoltes i sembla el món s'acaba, que era un programa d'humor d'en Xavier Grasset fa anys a Catalunya Ràdio. Sembla que el món s'acabi i dius, ostres, cada dia llevar-te amb aquest to és veritat que t'ajuda a despertar-te, però després el cortisol es deu disparar. Diversos estudis arreu del món relacionen directament l'exposició a notícies amb símptomes d'ansietat, estrès o digestió, entre d'altres. És el cas, per exemple, de l'IDIBABS, l'Institut de Recerca de l'Hospital Clínic, que va estudiar aquest fenomen en el context de la pandèmia, quan es va generar molta informació que vam consumir gairebé sense filtre. El cervell ens impulsava a voler saber més, a voler estar preparats a protegir-nos, es diu a l'estudi, i segons aquest estudi, amb 14 minuts de consum de notícies negatives, n'hi ha prou 14 minuts per disparar la sensació de negativitat al cervell i elevar els nivells de cortisol i adrenalina. 14 minuts, i nosaltres, clar, podem estar hores escoltant les notícies. Antoni Calvo, és obligada la pregunta sempre que parlem de la pandèmia, les referències a Antoni Calvo i com ho va viure, perquè tots el recordem. En aquella època va estar molt present als mitjans de comunicació, també tranquil·litzant-nos. Què en pensa d'aquest estudi en comparació amb la situació actual i del que van viure la pandèmia i com ho van viure?
Jo hi veig un gran paral·lelisme. Aquella era una guerra planetària d'unes dimensions, ara estem amb unes altres guerres que tenen unes altres dimensions. I a més, aquestes segueixen a la pandèmia, aquesta guerra planetària. Per tant, aquí hi ha també un efecte d'acumulació. Jo crec que, com també deia l'Anna abans, cal molta consciència d'on estem, i per mi hi ha un concepte que és essencial, que és el de l'autoregulació. Jo em conec, sé en quin context estic, sé quins són els límits, quines són les meves possibilitats, i per tant aquí ets d'anar vigilant de com manego tota aquesta hiperconnexió que ens dona tanta informació, que a mi em fa pensar en una metàfora, no? Que és la metàfora de tinc molta gana, perquè jo vull conèixer el que passa al món, però si menjo molt i menjo molt ràpid, i segons el que menjo em costarà molt de pair, i això em portarà problemes. Jo crec que això, aquesta metàfora, l'hem de tenir en compte també a l'hora de consumir informació.
Clar, i que és personal i intransferible.
Correcte, no val la mateixa fórmula per tothom. Igual que no és la mateixa fórmula en una ciutat com pot ser Barcelona, que si ens anem, jo què sé, al Pallars. Segurament, a mi m'agradaria molt saber com consumeixen la informació la gent del Pallars, per exemple, si se senten tan sobrepassats com a vegades nosaltres. I després jo també suggereixo alguna cosa que suggereixo des de fa molt de temps, que també hi ha altres estudis i altres persones que reflexionen sobre això i també ho assenyalen d'una manera molt clara, que és que necessitem molt silenci. Necessitem grans dosis de silenci. De silenci conscient, d'introspecció, de recàrrega mental per poder pair millor tota aquesta llau, aquesta exposició a la informació que tenim. Crec que el Byul Chun Han, el famós filòsof coreà, diu que avui és un acte de molt revolucionarista sol a casa i amb silenci. Una mica d'això jo crec que és bo tenir-ho present.
Clar, perquè tal com comentàvem, però la persona que per exemple faci molt de silenci potser es pot sentir culpable per no intervenir més en els afers de la societat, per dir-ho així.
Bé, jo crec que aquí té molt a veure el tema de l'autoconeixement, i després hi ha una qüestió per mi essencial que la majoria d'espècies animals, excepte l'espècie humana, fan, que és abans de res jo em protegeixo. Després, un cop jo em protegeixo, intento col·laborar en la protecció dels altres.
Però primer intentar estar bé.
Evidentment. Si jo no estic bé, hi ha el tema de la culpa i la victimització i tot això se'ns dispara.
Clar, un altre, m'imagino, Anna Romeu, que la consulta, un altre dels motius que has vist de preocupació, d'ansietat, d'estrès, és el nivell, com si diguéssim, dels polítics que manen en aquests moments al món, que dirigeixen el món. Per exemple, Donald Trump, clar, segons quines declaracions de Donald Trump, segons el que fa, segons l'últim estirabot, és molt difícil que et quedis tranquil, oi, Anna?
Clar, sí, evidentment. Pel que fa a la política, és una altra de les àrees, diria, que crea més incertesa a les persones del carrer, no? Si mirem al nostre voltant, amb les converses que tinc en consulta, jo crec que hem passat de la desafecció o una mica de desconfiança o de pensar que no poden fer gran cosa a la ira. O sigui, actualment al món manen persones que fan enfadar. A la majoria de persones que ens fan enfadar perquè no els entenem, perquè els veiem, la veritat, si puc dir el que sento, els veiem intencions ocultes o males intencions fins i tot, no? Llavors també estan creant un clima d'ira que no sabem a on ens pot portar. I després molta polarització, les persones diuen el que pensen i ho diuen d'una forma bastant radical, i s'estan creant diferents bàndols, que això ens porta a temps molt passats, no? Perquè ja sabem que la història és molt cíclica, però que realment és molt preocupant. O sigui, no sé si és millor passar por, passar incertesa, o passar per aquesta ira i aquesta polarització social que no sabem cap on ens pot portar. En tot cas, cap de les dues situacions és massa propícia al benestar, no?
Sí, jo crec que em fa pensar el que diu l'Anna amb una qüestió també molt important, que són les històries. A l'espècie humana ens encanten les històries. I dintre del que són les històries, la política explica històries, a més històries a vegades per no dormir, amb aquests polítics o aquest entorn polític que tenim. Per cert, imagina't, Anna, acabes de dir que aquells que teòricament han de vetllar per nosaltres sentim ràbia contra ells, vull dir, és fort. I dintre d'aquestes històries hi ha una altra cosa que també a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció i que ho connecto amb l'esport nacional del nostre país. Quan dic el nostre país no solament dic Catalunya, Espanya, que és parlar malament dels altres, que és desqualificar els altres. De fet, com sabeu, hi ha programes de televisió, també de ràdio, amb altíssimes audiències, on l'objectiu és, aviam qui la diu més grossa, desqualificant a l'altre. Jo crec que això també és una altra part de toxicitat que no podem perdre de vista i que té a veure amb les petites guerres i petites batalles i que no són ni la guerra de l'Iran, ni la d'Ucraïna, ni són aquestes altres coses. I, per tant, hem de vigilar com podem desactivar aquestes històries per parlar malament dels altres i poder donar espai a parlar d'altres històries.
Clar, perquè d'alguna manera això ens afecta. Jo a vegades escolto gent que parlen, que dius, ostres, parlen com a Telecinco, per entendre'ns. Sí, sí. És a dir, que la manera que tenen de discutir, el to de veu, etc., interrompre constantment, no? I dius, clar, això crea, això afecta moltíssim la manera de ser.
Jo, vaja, alguna vegada, us confesso que jo sé que hi ha un dia un programa, no sé si encara és, que es deia El Sálvame, o no sé què, d'un tomate, o no sé què. Jo quan a vegades sento parlar segons de quins personatges d'aquests desqualificant i que sembla que saben la vida i obres de tothom, us confesso que sento una tensió progressiva que se'm col·loca aquí a l'estómac i haig de fugir, literalment fugir físicament.
Dejuni de notícies, Antoni Calvo, queda clar.
Claríssim.
I silenci.
Claríssim.
Guillermo.
No, jo estic d'acord. A més, penso que programes com el Sálvame o el Tomate i així han trobat un producte que no, que és inesgotable, que és les ruïndades humanes que tots tenim. Hi ha un mercat de ruïneses que no s'acaba. I espero que s'acabi, però no sé si s'acabarà. Fer d'això un producte, com fer-ho d'una droga, és un gran mercat, és una gran operació comercial, però atenta molt a l'arrel del nostre esperit crític, de la nostra autoestima també. I del respecte de les persones entre si. Igual passa amb les fake news clarament fake, que són evidentment fakes, però que transporten una intenció que no és fake.
quan Donald Trump fa de papa i diu que ell ho faria igual que el papa o millor, o diu que si li donen la presidència de Venezuela ell ho arregla de seguida, o no? O sigui, està clarament parlant en clau de paròdia, però la intenció no és paròdica. És a dir, i està legitimant intencions malsanes, tòxiques, i sense mentir, de fet, perquè està dient coses que clarament són mentides, per tant, no enganyen, però la intenció era correcta, era certa per ell. Aquesta toxicitat del missatge com a producte de màrqueting, penso que... I aquí hi ha una gran responsabilitat dels emissors, com deies tu, Toni. Aquí els mitjans de comunicació clarament són responsables, vulguin o no vulguin la democràcia, en fi, el que volen és vendre un producte que és un producte tòxic.
Aquí, jo no sé si l'Anna Romeu arribaria a l'extrem de recomanar la consulta amb algun pacient que canviï de mitjà de comunicació, és a dir, que potser escolti algun mitjà més amable.
Nosaltres no podem fer això com a psicòlegs perquè no hem de dir a la gent què ha de pensar o què ha d'escoltar. Sí que fem reflexions al respecte, o sigui...
Però si perdona, Anna, però sí que sí. Si veus que un menjar, per exemple, a la persona sí, li està provocant problemes, sí. Sí que li diràs que canvi de menjar, no?
No que canvi de menjar, però sí la reflexió de, a veure, això que estàs menjant, això que estàs escoltant, això que estàs consumint, quin efecte té en tu?
Clar.
És això el que tu vols? O sigui, nosaltres no donem ordres, però sí que acompanyem a arribar a conclusions per provocar canvis, no? Això per una banda. I després, per l'altra banda, estem parlant molt de mitjans que tenen molta responsabilitat, però hi ha un altre factor que se'ns escapa molt de les mans i que cada vegada té més inferència a les nostres vides, que és el de les xarxes socials i el telèfon. No? Tot el que tenim accés a través del telèfon és il·limitat, és 24 hores al dia i és a través de fonts que moltes vegades són incontrolables, no? Llavors, això també és consum de la informació. Si s'agafen peces informatives, es poden modificar, es poden agafar només extractes molt descontextualitzats i que puguin donar a entendre coses que realment no era la primera intenció. Que ens les anem passant de l'una a l'altra a través de diferents xarxes socials acompanyades d'interpretacions. O sigui, jo crec que el tema d'internet, xarxes socials, ha amplificat tantíssim aquest fet de la sobreexposició que jo crec que no en som quasi bé ni conscients, no? I si preguntem al nostre voltant, hi ha poca gent que només s'informi a través del Telenotícies o d'un magazín de la ràdio. La majoria de la gent, i com més jove més, això també és un fet que hem de tenir en compte, s'informa a través de les xarxes socials. I aquí... no sé, perquè m'encantaria tenir una solució i sobretot si fos màgica i immediata, però no sé com hi podem intervenir a nivell social perquè és molt preocupant. El que sí que sabem i observem tots, m'imagino que estareu d'acord amb mi, és que té molta interferència en la nostra vida diària.
Segons un informe del prestigiós Reuters Institute, un 39% de les persones ja eviten consumir informació de manera recurrent arreu del món i també hauria caigut l'interès en les notícies, sobretot entre les dones i els joves. Ara, tal com diu l'Anna Romeu, ho vulguis o no, encara que no tinguis interès per l'actualitat, t'arriben fragments de notícies, com dieu també, trets absolutament de context, que potser és una fake news, com dèieu abans, i això, vulguis o no, ens afecta psicològica i emocionalment.
Sí, jo més crec que hem de vigilar com expliquem i reflexionem sobre això, no fos cas que algú pogués deduir que és important estar desconnectat del món, de la informació. Ho dic perquè això podria tenir un efecte rebot contrari. És a dir, quan tu li dius a algú, escolta, el que has de fer és desinformar-te, no accedir a la informació, inconscientment s'activa la curiositat per accedir més a la informació. Vull dir que, per tant, jo no seria mai partidari de recomanar que la gent es desconnectés del món, es desconnectés de les informacions, sobretot del que està passant, perquè també tindria un efecte a nivell d'exclusió. Però jo sí que crec que és molt important, com en moltes altres coses, l'ús i l'abús. Triar, protegir-te. L'entorn avui és un entorn de tensió, especialment en el nostre entorn, en una ciutat com aquesta, en un món com aquest, i al voltant d'això tenim responsabilitats nosaltres per aquesta autoprotecció i altres, els que donen les informacions, entenen. I en aquí també cal aprofundir sobre això. Ho dic perquè la part diagnòstica inclou també els emissors, aquests que hem dit al principi. Mm. I sobre aquests també s'ha de trobar la manera, que no és fàcil, eh? Diuen que de fet els mitjans de comunicació són, no sé si el tercer poder, però tenen un gran poder. Pues sobre aquest poder ha d'haver-hi un altre poder que els pugui fer reflexionar sobre això, si és que volem contribuir a la democràcia, al respecte i als valors de la convivència, per dir-ho així.
Mm. El que passa que també, tal com dèieu abans vosaltres, ho deies Antoni, no? Hi ha gent que està fent de periodista.
I tant,
sense ser-ho.
I tant. Avui tothom s'atreveix a dir el que vol dir, perquè té tot el dret de dir de la manera que digui i s'ha d'acceptar, eh? I ningú, diguéssim, tolera bé que en aquest sentit se li faci alguna retallada. Però sobre això també hem de posar sobre avís als ciutadans i a les ciutadanes.
Que passa no només en el periodisme, sinó en qualsevol àmbit, Guillermo Mattioli, per exemple, perquè quan va començar vostè com a degà, no hi havia... No, les xarxes socials no tenien l'impacte que tenen actualment, i no. Avui tothom opina sobre psicologia, per exemple.
Ja. Sí, però aquest és el repte, perquè, a veure, ara estava recordant que això que diem, això que ha dit l'Anna de l'amplificació, és correctíssim. Jo recordo haver llegit en algun llibre d'història o d'una novel·la històrica un ministre de Napoleó que deia doneu-me una carta d'amor i jo el processaré per traïdor a la pàtria. O sigui, faré, aquesta carta d'amor la transformaré en una traïció de l'Estat. I això sempre ha passat. La desinformació interessada, la manipulació de la informació. La situació actual és la velocitat i la possibilitat, la horitzontalitat de poder fer-ho amb milions de vegades en el mateix clic. I la responsabilitat és dels emissors, naturalment, és de l'Estat i també és del ciutadà. Sí, nosaltres, i especialment si som pares o treballem amb nens o nenes o gent jove sobre la que tenim una responsabilitat. Sí, és jo diria, com fer-ho? Hem de protegir la curiositat, però la curiositat crítica. No la mímesi o la hipnosi dormida de l'absorció acrítica de la informació. Hi ha una cosa que jo l'he observat alguna vegada amb gent jove i és que a mi això no m'ho colen. Vale, t'ho colen a tu i a tothom. Però a mi això no m'ho colen, t'ho colen a tu. No? La vergonya de que a mi no em colen coses. Això genera un... I a vegades sí que et colen coses i a vegades has de reconèixer que has cregut una cosa que t'han manipulat, vaja. I si te n'adones, doncs la propera vegada aniràs més alerta. Però la vergonya de ser de la incredulitat com a manifest d'autoprotecció a l'extrem, no? Perquè arribem a un moment en què ja no crec en res. No, clar, no creure en res, en primer lloc, no és possible. Els éssers humans, creure és no saber, però necessitem creences, algunes. Refugiar-me en el ja no crec en res és una conseqüència de la intoxicació del bombardeig, sens dubte. Però també és fals, és a dir, és una anestèsia de l'esperit crític en la qual molts caiem de vegades, per això el tema de la dosi que deia l'Anna i tu també, Toni, no? O sigui, la dosi d'informació que puc absorbir sense perdre l'oremus, diguem, no? O la diversitat d'informació que necessito per no especialitzar-me només en informació política, per exemple, cosa que pot passar a mi. Afortunadament, la meva curiositat em protegeix, però em podria passar.
Jo m'imagino que Guillermo Mattioli, per exemple, consumint moltes notícies del que està passant a l'Argentina actualment, no?
I... Ai.
Sí, exacte, ben marejat, acabaria.
Ai.
Perquè sort que, clar, ho veuria des de la distància, no? Ho veu des de la distància, sí. Però esclar, amb un vincle molt fort, emocional.
Clar.
No sé fins a quin punt en les persones que, com si diguéssim, es passen amb la dosi, per utilitzar aquest símil, Anna Romeu, podríem estar parlant d'addicció a l'actualitat, equivalent... posem per cas a la d'una droga, eh? És a dir, quan hi ha molt i molt de consum.
Sí, Jo estava pensant en aquest factor i en un altre, que són, jo crec, dues possibles conseqüències i molt evidents d'aquest accés d'informació i aquesta necessitat de saber de més, no? Per una banda, hi ha aquest component addictiu, no? No sé si podria ser considerat una addicció literalment, però sí que és veritat que aquesta necessitat de tenir cada vegada més informació, de voler saber més, aquesta curiositat fins a l'extrem que et pot portar a no ser conscient de quan necessites parar i de necessitar cada vegada més, no? Els criteris de l'addicció són la tolerància i el necessitar més o el trobar-ho a faltar quan no ho tens. Això pot passar per una banda, no? I llavors entrar en una sèrie de conductes de poc control, de poc contacte amb la realitat i de necessitar cada vegada tenir més informació. I per altra banda hi ha l'altre extrem, que també pot ser una conseqüència de tot el que estem parlant, que és la indefensió apresa. Crec que aquest 39%, crec que deies, de l'estudi Reuters,
sí,
ens parla de persones que ja no els interessa saber què està passant, que això és un altre perill perquè hem d'estar informats, estic d'acord amb el que esteu dient, però que ja han arribat fins a tal punt, a tanta extenuació de tanta informació i d'estar tan preocupats o espantats per coses que no controlen, que senten que no volen saber res més perquè no tenen possibilitat de fer-hi res al respecte. Llavors es desenganxen, es desconnecten del seu món. I aquesta indefensió apresa ens porta a no protegir-nos, a no saber què està passant, ens desconnecta del món, no? I a més es pot amplificar també altres aspectes de la vida. És una manera d'estar, no?, a la vida. Llavors, o bé per la banda de l'accés tipus addictiu, o bé per la banda de la impotència i de la indefensió apresa, cap de les dues conseqüències és bona per la persona, i l'única manera de no arribar a aquests extrems és intentar fer-nos conscients de fins a quin punt i com volem ser informats.
En les persones, Anna Romeu, que han vingut a la teva consulta com una mica angoixades o preocupades, no?, o amb algun símptoma, com dèiem, a nivell psicològic o emocional degut a l'actualitat, els hàbits quotidians, com ara el dormir o l'alimentació, influeixen en com es troben? És a dir, perquè és la mateixa persona que, per exemple, que tingui, no, que faci esport, que estigui bé, que mengi bé, que dormi bé, tindrà un impacte diferent, m'imagino.
Sí, sí, l'autocura és un dels principis pel benestar, no? I no rebrem igual la mateixa notícia si no hem descansat bé, si no mengem bé, si tenim problemes fisiològics, que si estem sants, cuidats i en condicions òptimes, no? El processament de la informació que rebem depèn de l'estat del cos que rep aquesta informació, i això és molt important. I després tampoc prenem bones decisions si no ens cuidem, no? Llavors no podem decidir si ja necessitem més informació, si ja en tenim prou, si el que estem rebent ho podem posar en dubte o no. Per fer un bon anàlisi de la informació necessitem també estar en forma. Per tant, l'autocura és la base, és el principi de tot.
També m'imagino, Antoni Calvo, Guillermo Matioli, Anna Romeu, que no ha de ser el mateix pel nostre cervell, l'impacte, i torno a posar Donald Trump per entendre'ns, però vaja, podríem parlar de Putin, podríem parlar de molts altres líders a nivell mundial, pràcticament de tots, l'impacte del que diuen i com ho diuen pel nostre cervell a les 6 o les 7 del matí, en el moment en què sona el despertador i escoltem aquell tall de veu, o just abans d'anar a dormir, no és el mateix que si l'escoltem no, al mig del dia, amb gent estimada, amb un paisatge, com deia l'Antoni Calvo, meravellós, amb animals, no? Que tampoc segurament ja no ens vindrà de gust escoltar tampoc aquests personatges.
Segurament. Jo crec que hi ha dos elements molt interessants amb això que dius. Un és el sistema de creences i l'altre el sistema perceptiu-reactiu. I, evidentment, el sistema de creences està flotant permanentment i el sistema perceptiu-reactiu, per exemple, quan tu t'acabes de llevar i depenent com hagi anat aquesta nit, està activat d'una manera o d'una altra. I, per tant, l'impacte del que tu escoltes, si t'enxufes a la ràdio, per exemple, o et poses a les pantalles, pot ser diferent en funció de com ha anat tot això. Per tant, fixa't, aquí hi ha tota una sèrie de sutileses que tenen molt més importància de la que nosaltres ens imaginem. I, per tant, hi hem d'estar alerta. Torno a dir, sembla que l'Anna ho deia ara, el tema de l'autocura és important i el tema de l'autoregulació també. És a dir, quan jo veig que determinada informació m'impacta molt negativament, què faig i on va això? Què faig amb aquesta sensació, amb aquest nus a l'estómac, amb aquest punt de tensió que sento? Puc fer coses per intentar-ho revertir, per donar-li la volta? I això sí, importantíssim. I això no m'ho ha de fer algú o alguna cosa de fora, ho haig de fer jo, l'autoregulació.
Sí, endavant.
Que em feies pensar, Toni, en allò dels biaixos, no? Tothom té biaixos. I l'ésser humà, pel que sembla, té un biaix fonamental, que és el de tenir raó. I buscar totes les maneres de tenir raó. I arribem a tenir raó, sempre, pràcticament sempre. I l'autocura també passa per aquí, per tenir alguna consciència de com estic i de quins biaixos em dominen. Perquè el bombardeig és tan gran que si jo caic sota o no me n'adono que tinc un biaix cap a la por o cap al descontrol o al voler controlar coses que no puc controlar ni ningú podria controlar, això em fa més vulnerable al bombardeig de la informació. Perquè estem parlant del bombardeig, que és una dolent, que és un estímul dolent. Però també la capacitat de multiplicació de la informació que tenim ara també té una part bona, i és la que ens pot, la que posa a prova el nostre esperit crític. Hi ha qui té molt, qui té poc, qui no en té, qui no vol tenir, o que només vol ser un esperit crític vivint l'estel, no? Al paraíso. Però, de totes maneres, la possibilitat que tenim actualment gràcies a les xarxes o les tecnologies o les fake o la intel·ligència artificial és desmesurada. Però també és un repte important per la nostra capacitat de filtrar millor i de prendre consciència d'alguns dels nostres biaixos.
Pel que fa al que comentava l'Antoni Calvo abans del silenci, la necessitat de fer espais de silenci més que mai, hi ha persones que a vegades ens fa la sensació, no?, que estan tot el dia connectades perquè tenen por del silenci.
Sí, és que el silenci fa por. Fins i tot quan veiem algú molta estona en silenci, pensem que li pugui estar passant alguna cosa dolenta. Està deprimit, està trist, ha rebut alguna mala notícia, no vol compartir. Per tant, això, hem d'intentar donar-li un altre sentit, un altre significat al silenci, a la introspecció. La necessitat de fixeu-vos, la paradoxa, de carregar el nostre sistema, diguéssim, de defenses, connectant-nos al silenci, no al soroll, no a la informació, per poder pair bé després la informació que tindrem. Segurament abans hem hagut de connectar-nos amb el silenci.
Sí. Anna Romeu, estem ja en la recta final, ens queden 5 minuts, algun comentari sobre el que acabes d'escoltar?
Crec que el silenci, el descans és i la presa de decisions, el fet de prendre decisions són la clau, no?, de tot el que estem parlant. El silenci, la introspecció, el descans, la desconnexió temporal o ben decidida és el que ens ajudarà a afrontar millor totes les notícies i tot el que està passant a l'actualitat. El que avui diem és: estar més connectat no et farà més conscient del que et passa o del que està passant. Estar connectat parcialment o amb decisió i consciència et farà ser més conscient i tenir molta més informació sobre el que està passant. És aquesta paraula, no? Sí. Això és el que estava pensant amb el que deia.
Què els diries, Anna, a les persones que tinguin un sentiment d'impotència davant el que passa, davant l'actualitat internacional, no? Perquè una cosa és estar informats, per exemple, a través de mitjans com Catalunya Ràdio, per exemple, o de la premsa local o comarcal, del que passa a casa nostra, que dius aquí, jo hi puc influir directament, sobretot al meu poble, la meva ciutat, al meu barri, la meva comunitat. Tinc un marge de maniobra, però, esclar, potser la persona se sent impotent davant la situació a nivell internacional o davant del preu del petroli, etc. No? Davant aquest sentiment d'impotència i la manca de control, què els diries?
Jo, quan em trobo en aquesta situació, sempre dic: mira, les persones que no sabem de tecnologia, quan alguna cosa no va bé, desendollem i tornem a endollar. Val? I moltes coses s'arreglen només fent això. Llavors, Para motors, para, desconnecta el mòbil una estona, treu les notificacions, mira només les notícies un moment al dia per saber què està passant durant un temps. Fes net i observa què queda i què necessites. Jo diria que és això, desendollar per tornar a reincorporar-te i endollar i anar entrant fins a on vulguis i d'una manera més pausada en tot el que està passant en el món.
Guillermo?
Absolutament d'acord. Absolutament d'acord. El resetejar, el desendollar, reiniciar també i fer net i veure què necessites i sobretot què està dins de la meva mà. Tu quan has dit abans, el poble potser pot fer alguna cosa, és així. A mi el món em sembla una bestiesa actualment, vale. Però no està a la meva mà. El que sí que està a la meva mà és la comunitat de l'Escala o el poble. No? Jo he començat abans, al principi, perquè és un tema que em preocupa molt, que és el tema de l'axis, no? Democràcia, concentració de poder, autoritarisme. Això no està a la meva mà, en general no està a la meva mà. Però hi ha contextos més petits en els que sí està a la meva mà. I poder fer alguna cosa on la puc fer, jo i qualsevol ciutadà, jo penso que és sanador. Perquè la sensació d'impotència davant del mar, davant de la natura, davant de la guerra, davant de les bombes nuclears, efectivament, qui no se sentiria impotent? Però no és que se senti impotent, és que no pot fer res. És impotència real, no és un sentiment que a més el tindrà. Però on és potent, on pot fer alguna cosa, en el context tan petit o mitjà,
el microclima,
el micro, on sí pot fer alguna cosa, que la faci. Uh-huh. Això li farà bé.
Doncs així, em sembla que és una bona manera d'acabar. Tal i com diu l'Anna Romeu, evidentment hem d'estar informats i, per tant, tal i com diu ella, cal decidir quantes vegades volem mirar les notícies, quin tipus de notícies volem mirar, quin mitjà de comunicació escoltem, quin comunicador, però hem d'evitar, tal com diu l'Anna, sobreexposar-nos, perquè si no correm el risc d'augmentar el patiment personal i crear-nos alguns problemes potser que no caldrien. Anna Romeu, gràcies per acompanyar-nos un cop
moltes
més.
Gràcies.
Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins adeu, una altra. Una gràcies abraçada. També, adeu. Guillermo Mattioli. I fins aviat.
Fins aviat.
Gràcies, Antoni Calvo.
Moltes gràcies, fins aviat.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, com cada dissabte, tancant l'Ofici de Viure.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres ens parlava la setmana passada dels conflictes i deia, per resoldre un conflicte cal deixar anar la meva perspectiva. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
I com es deixa anar la perspectiva, no? Perquè si una de les dues parts està convençuda que té la raó, que és el que sol passar, tal com ens deies l'altre dia, com es pot deixar anar?
Curiosament, dins d'un conflicte, que hi ha un xoc de dues realitats o dues maneres de comprendre, que s'estan defendent a si mateixes, una de les dues és la més lúcida de les dues. Una de les dues és la més lúcida. De les dues, la més lúcida sempre serà aquella que té un mínim d'apertura per entendre o obrir-se a que l'altra perspectiva també és una perspectiva. Llavors, de les dues perspectives, aquell que s'està adonant de que és un xoc de dues perspectives és qui té la responsabilitat de fer aquest moviment. No se li pot demanar a algú que no està veient algú que ho vegi. Però si jo ho estic veient, em pertoca a mi. Què succeeix moltes vegades en un nivell de conflicte? Que ninguna de les dues parts ho està veient. Llavors, el conflicte, en realitat, és una forma d'aprendre a veure més enllà del nostre conflicte per arribar a un punt de donar-nos compte de que és un xoc de perspectives, que per tant les dues són vàlides. Però tornem a la pregunta. Com m'allibero jo, com m'allibero jo de la meva perspectiva? Adonant-me que si l'altre té una perspectiva, jo tinc una perspectiva, la meva la veig com a veritat, l'altra també ha de ser vàlida perquè forma part del context, la meva també és vàlida. però si la meva perspectiva és vàlida i la de l'altra també, serà que existeix una tercera més vàlida encara? Per tant, deixo anar la meva perspectiva no renunciant la meva perspectiva per sotmetre'm a la de l'altre, sinó per la passió de conèixer una versió major, una manera major d'entendre què està passant, que ens servirà pels dos, o pels tres, o per la família sencera, si és que el conflicte és familiar. Aleshores, es deixa anar per passió al coneixement, per passió a la veritat, per passió a la pau.
Sergi, tens tota la raó. Deixo anar la meva perspectiva en nom d'aquesta passió.
Igualment jo.
Que tinguis
gràcies.
Molt bona setmana. Una
gràcies,
abraçada.
Gràcies, Gaspar. Gràcies.
Aquelles flors fa tants dies que s'ha fet d'aquelles flors fa tant de temps que s'ha fet d'aquelles flors les noies n'han fet un pom com és que no aprenen mai com és que mai que s'han fet fa tants dies i les noies que s'han fet fa tant de temps i les noies que s'han fet se'n van a buscar el marit com és que no aprenen mai com és que mai i els marits on han anat fa tants dies i els marits on han anat fa tant de temps i els marits on han anat a la guerra de soldats com és que no aprenen mai com és que mai que s'han fet fa tant de temps i les tombes que s'han fet ara tots hi porten flors com és que no aprenen mai com és que mai s'ha fet aquelles flors fa tants dies que s'ha fet aquelles flors fa tant de temps que s'ha fet aquelles flors les noies n'han fet un pont com és que no aprenen mai com és que mai n'aprendrà.